Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
La solitud és el nostre pa de cada dia i un pa tendre.
Joan Sales, Incerta glòria, 1956.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics, benvinguts al programa Debat a Bat. Avui us oferirem els espais d'opinió i entrevista, i entremig us facilitarem les notícies i l'agenda. Que gaudiu el programa.
Notícies del Bisbat.
La comunitat ortodoxa romanesa inaugura el nou temple.
El passat dia de Sant Esteve, la comunitat de cristians ortodoxos romanesos de Lleida va inaugurar el seu nou temple al Passeig de Ronda. Aquesta comunitat ha estat acollida durant 11 anys a la parròquia del Carme i ara ja disposa d'un nou temple per les seves activitats litúrgiques. El sacerdot ortodox, el pare Daniel Simón, va obsequiar el rector del Carme, Joan Mora, amb una creu episcopal com a símbol d'agraïment. Els romanesos ortodoxos també han volgut agrair a les religioses de Santa Teresa Jornet d'Aitona la donació de les portes del nou temple, procedents d'aquesta comunitat. Després de la liturgia d'inauguració del nou temple, un grup de nens i nenes ortodoxes han declamat poesies i han cantat unes nadales.
Conferència del doctor Josep Pifarré a l'Ireu.
El metge i psiquiatre Josep Pifarré va impartir el passat mes de desembre la conferència La biologia del cos, dins del cicle El cos, que aquest any organitza l'Ireu. Pifarré va destacar que el concepte de salut ja inclou també el benestar espiritual. En aquesta línia va assegurar que si només tractem la part biològica de la malaltia, no ho farem bé. Va destacar que el 30% de la població de Lleida pren psicofàrmacs i va dir que un concepte de salut biològica queda molt coix. També va explicar que la nostra societat té un concepte de salut molt alt perquè els anuncis surgen saníssima i perfecta i aquest model genera malestar.
Presentació de la biografia de Santa Teresa Jornet a Aitona.
La sala d'actes de la residència d'ancians Teresa Jornet d'Aitona va acollir a finals de desembre la presentació del llibre Teresa Jornet amb els ancians desemparats del periodista i historiador Jordi Corcó. Es tracta d'un llibre de butxaca de tan sols 25 pàgines que ja ha esgotat la seva primera edició en castellà. L'autor, amb un llenguatge planer, ens ofereix una biografia senzilla i entenedora d'aquesta santa lleidatana, filla d'Aitona, on nasqué el 9 de gener de 1843. Jordi Corcó va dir a la presentació que el lector descobrirà en la biografia a una aitonenca ferma i emprenedora.
El bisbe bateja a tres reclusos a la missa de Nadal de la presó.
El passat 24 de desembre, el bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez, va celebrar l'Eucaristia de Nadal amb els interns del centre penitenciari Ponent. Va ser una celebració molt entranyable en la qual tres interns van rebre els sagraments d'iniciació cristiana. Van assistir-hi molts interns i internes dels mòduls per fer-los costat i celebrar el Nadal. També van estar acompanyats per representants de la direcció del centre, un nombrós grup de funcionaris i voluntaris de la Delegació de Pastoral Penitenciària.
L'entrevista.
Amics, passem a l'entrevista del programa de Debat a Debat d'avui. Avui tenim amb nosaltres a l'Àlvar Sánchez, un jove jesuïta de Lleida, que després d'estar rodant una mica per aquí per allà fent el que li toque com a jesuïta, ara ha vingut a Lleida, i d'aquí passa a fer el que se'n diu la tercera aprovació. Àlvar, benvingut.
Moltes gràcies, Marina.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos. Què és això de la tercera aprovació?
La tercera prova és la cloenda de la formació a Can Jesuïta. És a dir, en el meu cas, després de 20 anys d'haver acabat o d'haver entrat a la companyia i haver acabat el noviciat, que són els dos anys primers, al llarg dels quals doncs el que fas és discernir si Déu et crida per aquest camí i fer els vots a la vida religiosa, pobresa, castedat i obediència. Després de tot aquest temps, el que fas és tornar a fer el noviciat. No hi dediques dos anys, sinó que hi dediquem mig any a tornar a fer el mes d'exercicis espirituals, el mes d'apostolat, rellegir els textos fundacionals, la biografia de Sant Ignasi, rellegir la teva pròpia biografia a la llum de tots aquests anys de formació, l'ordenació, el ministeri ordenat, la gent que has conegut, els serveis que has fet. Bé, és una memòria agraïda d'aquests anys abans de fer el que en diem els darrers vots.
O sigui que, què és, com si encara no fossis jesuïta del tot, fins que no fas la tercera aprovació?
Ets jesuïta del tot, però no sé si la comparança pot ser massa encertada o no, però és com, d'alguna manera, una parella que després, no?, d'haver-se conegut, d'haver decidit fer el pas, de construir junts un projecte de felicitat, al cap dels anys, doncs, ell, no sé, arriben les noces de plata, o, no?, després d'uns anys, diuen, va, vinga, prenem-nos un temps per nosaltres dos. I el dediquen a mirar junts les fotografies dels moments compartits, a pensar, a reflexionar, és a dir, a recuperar aquell to, a reenamorar-se, diguéssim, bueno, a guanyar complicitat. Clar,
ara,
no, els jesuïtes
ara
no tenim l'oportunitat de fer sempre que volem el mes d'exercicis espirituals. Aquesta és la segona vegada que se'ns dona aquesta oportunitat.
Llavors és una cosa que en principi s'espera amb una il·lusió.
Sí, fa il·lusió. Clar, és un privilegi, és una oportunitat i també doncs, és una sorpresa perquè mai no saps de quina manera se't farà present Déu i quina vivència de la companyia doncs, se t'oferirà durant aquest temps.
I què passa després de la tercera aprovació?
La vida segueix, ets destinat novament i ja està.
Aquesta aventura, però, va començar a Lleida, no? Com va començar aquesta aventura?
Sí, jo aleshores doncs, havia acabat el magisteri, estava estudiant la psicopedagogia, formava part dels grups de revisió de vida de la comunitat Xavier, de la comunitat de vida cristiana Sant Francesc Xavier, de la comunitat que en diem. Estava, bueno, ficat a la parròquia i donant un cop de mà amb la catequesi. I aleshores doncs va arribar el moment de dir, bueno, posem fi, no?, a aquesta insatisfacció que d'una manera o d'una altra és present en la meva vida, què deu voler dir, no? I va ser així que vaig encetar un temps d'acompanyament espiritual, d'entrevista, no?, amb un acompanyant jesuïta, però he de dir que va ser en Ramon Prat, no?, que un dia parlant amb ell em va dir, vols dir que tot això que estàs fent, en el fons, només el que expressa és aquest desig de lliurar-ho tot, no? Perquè jo li estava proposant, és que voldria anar aquest estiu cap a aquest lloc de l'Amèrica Llatina, i però si això ja ho vas fer fa uns anys. Bueno, però és que va estar molt bé, ho voldria tornar a fer, no? I va ser, en aquella conversa, el primer moment, no?, que em vaig pensar, ups, això seria possible per mi? O sigui, bé, i motiu pel qual vaig entrar al noviciat per discernir si Déu em cridava cap aquí.
A Saragossa.
Vaig anar a Saragossa en aquell moment i va ser durant el mes d'exercicis espirituals que vaig sentir que el Senyor em cridava i vaig tenir la confirmació interna de dir, mira, a la vida podràs fer moltes coses, no? Però si tires per aquí, viuràs una vida plena i de servir als altres, i això et farà feliç. Això, clar, que és aquest sentiment o aquesta certesa que se't dona al llarg d'un temps de pregària, de més de 30 dies de pregària, doncs cal confirmar-la amb el que en diem la vida ordinària. I va ser al llarg del mes d'hospitals que vaig anar al Cotolengo, a Barcelona, on també vaig sentir aquesta llibertat, aquesta alegria, aquesta joia, bé, en un moment en el qual no tenia temps per pregar, pràcticament, no? I aleshores és quan vas fent passes cap a això que en diem ser contemplatius en l'acció, trobar Déu en totes les coses i, bueno, viure aquesta mística de la companyia de Jesús que la família, diguéssim, jesuítica, no? Laics, laiques, doncs coneixem, participem d'ella i celebrem.
I aquesta és la manera de ser contemplatius en l'acció. Mentre quan no tens temps per pregar és quan es fa més present aquesta manera de viure el servei.
Bé, fer-te consciència de la presència de Déu en la pròpia vida i en la vida dels altres, doncs necessites aturar, oi? Per dir on has estat, Déu meu, en aquest dia. I per això Sant Ignasi doncs demanava que, bé, l'ideal sabem quin és, pregar una bona estona cada dia, celebrar els sacraments. Sabem que això, a vegades, amb l'exigència de la vida apostòlica, hauria de ser possible, a vegades costa trobar-ho. En canvi, Sant Ignasi deia, bé, encara que et falti això, sisplau, mira de mantenir l'examen del dia. L'examen del dia és això. Un moment de pregària, entre 5 i 10 minuts, agraïda i obrint el cor a la presència de Déu. On has estat, Déu meu? Revisar el dia, adonar-te'n, és a dir, parar consciència de la seva presència, de la seva ajuda, com t'ha sortit, no?, d'una forma inesperada en la persona d'aquell que amb qui t'has trobat, amb qui has parlat, demanar perdó, expressar agraïment i demanar ajuda per continuar endavant el proper dia. I això ens ajuda, això és una ajuda, no només per mantenir, no?, encès el vincle que ens uneix, sinó també per anar discernint què és el que quina és la invitació de Déu, quina és la seva crida.
Com aquesta pregària diària d'examinar el dia, de veure el dia, suposo que doncs, mirar de mirar-la, valgui la repetició, amb els ulls de Déu, no? Com varia en les diferents realitats que vius? Perquè has comentat que vas estar a Cotolengo, sé que també vas estar en una escola de Barcelona, vas estar al Claver, i ara vens d'Àfrica, ara. Què veuen els ulls de Déu quan veuen les diferents persones amb què tu t'has trobat?
Sento que tant se val on estiguis, oi? O què és el que estiguis fent. Déu ens estima, i Déu estima la humanitat. I quan parlem de l'opció preferencial pels pobres, és perquè la tendresa i la compassió de Déu, evidentment, doncs se'n va cap allà on la ferida està oberta, no? On la necessitat, d'alguna forma, està coberta, doncs això pues ens inspirarà simpatia, ens inspirarà, doncs ja està, fraternitat, amistat, però allà on la ferida, no?, està oberta, doncs ens inspira compassió, tendresa, servei, urgència. Jo crec que això que ens passa a nosaltres és present, ens passa a nosaltres perquè Déu inspira, no?, i Déu ha fet aquest moviment en l'encarnació, que justament hem estat celebrant ara, no? Doncs és així com crec que Déu ens mira, no? Amb tendresa, amb compassió, amb desig de comunió, amb una dignitat i amb una justícia més punyent per tots els homes i dones d'aquesta terra.
Quan parles de ferida oberta, imagino que on vas trobar la ferida més oberta va ser a Àfrica.
És clamorosa la magnitud de la ferida en alguns pobres de l'Àfrica. Representa una vergonya per tota la humanitat, i encara que mirem d'intentar viure d'esquenes a tot això, no ho podem fer perquè som membres d'una fraternitat, d'una família humana, no? És a dir, més enllà del tipus d'informació a la qual puguem accedir, està passant, és una realitat, i això ens afecta la vida, no? Aleshores, en allà, clar, que un poble com Sudan del Sud, tantes persones passin gana, tantes persones estiguin desplaçades, actualment és la major crisi humanitària del continent africà. Més de 2 milions de persones han sortit de les fronteres del seu país i viuen refugiades en altres països al voltant de Sudan del Sud, sigui a Kènia, Etiòpia, sobretot a Uganda, fins i tot a Sudan. Això que està passant i que no es veu, no es veu la fi del túnel, no es veu la solució a curt, mig termini. Això ens fa mal. Això ens fa mal. Ho sabíem o no? Però com a família humana que som, hi ha un clam que arriba a Déu, no?
I molts no ho veiem. Tu ho has vist. I el que m'agradaria saber és, quan tu veus al davant dels teus ulls aquesta injustícia tan gran, tan punyent, Com ho fas perquè no se t'emporti, ja sé que no està ben dit, però perquè no se t'emportin tots els dimonis?
Jo crec que en aquell moment ho he sentit que no t'ho atures a pensar. És a dir, en aquell moment el que fas és actuar, no? Aleshores, clar, cal, per no caure en l'activisme, per no caure en un excés de feina que no és sostenible, doncs cal fer el pas enrere. Per això la importància del que dèiem abans, de l'examen, de mantenir la porta oberta del vincle, de la comunicació amb el Senyor i amb els companys, doncs això ens ajuda, no?, a veure de quina és la millor manera de situar-se davant d'aquesta ferida oberta, davant d'aquesta necessitat, no? Nosaltres, al Servei Jesuïta per als Refugiats, perquè jo he estat allà amb el JRS, amb el Servei Jesuïta per als Refugiats, el que fem sobretot és abocar-nos o, sí, dedicar-nos a l'educació, no? És que és una aposta no a curt termini, precisament, però sabem que és una eina de transformació poderosa i que en un entorn on tot és pres, vull dir, no només el que tens, sinó, en fi, no? A vegades la dignitat, a vegades l'esperança, hi ha una cosa que és molt difícil que se t'emportin amb tu, que és tot allò que has après. Allò queda amb tu. I allò esdevé llavor d'esperança per a molts, no?
Tu creus que amb l'acció que feu amb el Servei de Jesuïta al Refugiat i altres accions, aconseguiu que les persones tornin a ser conscients de la seva dignitat de persones?
Jo crec que acompanyem, el que fem és acompanyem un moviment de l'esperit o un temps de l'esperit. És a dir, Déu hi és present. Nosaltres hem estat acompanyant, hem estat servint, hem estat proposant activitats i de formació i per una comunitat musulmana. I bé, jo crec que l'amor de Déu està més enllà d'una adscripció o d'una confessió religiosa. Allà Déu hi és present i la seva esperança, la seva força, la seva lluita, la notem.
La noteu vosaltres, els jesuïtes, els voluntaris o la gent d'allà també?
Jo crec que la nota tot aquell que té una mica els ulls oberts i les oïdes atentes, no? I diria que tothom. Recordo, per exemple, el comentari d'un sud-sudanès que estava colpit, no?, per l'alegria de les expressions que dia a dia anava trobant quan anava a fer la formació de mestres i trobava als camps de refugiats, doncs bé, la situació de necessitat que veia, no? I ell era d'allà. No estem parlant ni d'un jesuïta ni d'un occidental, sinó d'un africà que el que ha fet ha estat estudiar i ara es dedica a formar altres. I el seu comentari em va arribar, no? Per què? Doncs perquè és el mateix que nosaltres trobaríem aquí, tu, jo i qualsevol, si anéssim, diguéssim, a les nafres de la nostra societat del primer món. Allà, i bé, fa poc entrevistàveu el Joan davant, no?, d'aquests micròfons, el Joan Sunyol, i ell va compartir el testimoni d'esperança i la transformació que, en virtut de la força de l'esperit i de la nostra solidaritat, la ciutat de Lleida gaudeix, no?, precisament amb les persones més febles o més desprotegides i alhora més fortes.
I a part de donar, el joc consisteix en donar i rebre. Què has rebut?
Doncs he rebut l'esperança en un entorn que suscita desesperança, no? Jo crec que el parany és caure en el cinisme. Quan has vist tanta corrupció, tant desinterès, hi ha tantes persones que no només romanen, sinó que romandran a la intempèrie, exposades a tot tipus d'abusos en els propers dies, mesos i anys. Aleshores, clar, caure en un discurs cínic, desencoratjador, doncs pot ser una realitat. Que he rebut? Doncs l'antídot a això. Hi ha esperança, sí.
Doncs, Álvaro, fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tots els que ens heu escoltat. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Celebració del 175 aniversari del naixement de Santa Teresa de Jornet a Aitona.
Aitona celebrarà el dimarts 9 de gener la celebració del 175è aniversari del naixement de Santa Teresa Jornet. L'acte principal serà una eucaristia presidida pel bisbe Salvador. En acabar la missa, tindrà lloc una processó pels carrers d'Aitona, en la qual la imatge de la santa serà portada per les germanetes i fidels fins a l'antiga Casa Asil, convertida ara en Museu de la Congregació.
Cloenda del cicle de Nadal.
L'Auditori Enric Granados acollirà el diumenge 14 de gener l'acte de lliurament de premis i guardons del concurs de pessebres. L'acte tindrà lloc a les 11:30 i acabarà amb una cantata final de diverses corals infantils i juvenils.
El nostre company, Salvador Escudé, ens presenta i recita la poesia del mes.
S'acaba el cicle de Nadal. Després dels Reis, el curs acadèmic i el calendari laboral recobraran la normalitat. Quan els poetes parlen dels Reis, ens expliquen l'adoració, el seu sentit universal, l'il·lusió dels nens pels regals. Però el millor poeta eivissenc, Marià Villan Gómez, amb un poema molt senzill, ens narra què passa quan els Reis se separen. Aleshores ens diu: cadascun ha de refer el seu camí, però d'una manera diferent, perquè ara duen l'escalfor de l'estrella al cor i tenen un posat més humil i no els domina el poder ambiciós. Estan temptats de quedar-se prop del misteri, si està tan bé, però s'han de resoldre els petits enigmes de cada dia. I si algun cop perden el camí, sempre els esperarà un altre llum de Betlem. Poema Els tres reis se separen, de Marià Villan Gómez. Tres camins de retorn cap a uns regnes boirosos no voldrien poders d'obeir ambiciosos si es poguessin quedar vora el més gran misteri, però enigmes petits esperen llur senderi. Ara duen al cor l'estrella que els guiava, no els cal altre escalfor sota la volta blava. Llur posat més humil, més humana llur cendra, i un enyor molt pregon, divinitat tan tendra. Potser haurien volgut ser pastors, menys encara. Or, mirra, encens, molt bé, millor una ànima clara. si en fugia el camí, enllà els esperaria, alba en l'em rere els anys, font de llum sense dia.
Per nosaltres, la base de tota sanitat consisteix en estar sempre alegres. Sant Joan Bosco.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els regals del Dia de Reis. Amb la festa dels Reis Mags acaba el cicle de l'ambient popular i de carrer del Nadal. La celebració del naixement i l'adoració de Jesús i l'adoració que uns personatges estrangers porten a terme en el pessebre oferint uns regals al nadó que acaba de nàixer són el principi i el final d'aquest temps. Amb les escoles tancades, els infants han passat el seu temps a casa en companyia de pares, germans i padrins. Quan veig el rostre dels infants durant aquests dies, mirant els aparadors, participant de les festes o rebent els regals, recordava la meva pròpia infantesa i el creixement en les seves diverses dimensions. També faig un ràpid recorregut mental de gratitud cap a totes les persones que em van acompanyar i van ser els responsables del meu desenvolupament personal en les diverses etapes de la vida. Pares i familiars, professors i catequistes, en l'escola pública del meu poble, professors i formadors del seminari i tantes persones que em van ajudar a entrar a l'edat adulta a prendre les pròpies decisions, que són un continu agraïment pel meu costat. És el gran misteri del regal que cadascú d'ells ha fet a la meva vida. Us suggereixo avui una petita reflexió sobre els infants, els vostres i el de tots aquells que us trobeu al llarg de la vida o amb els quals pugueu influir amb les vostres paraules i accions. Tenim una gran responsabilitat sobre l'educació que aquesta societat els ofereix i garanteix. En primer lloc, cal reconèixer per part de tothom, començant per la família, la importància fonamental dels nens i la seva educació integral. Que aquests no se sentin plens per els objectes regalats, sinó per l'atenció i l'estima en tots els ordres que els proporcioneu. És preferible conservar i augmentar les mostres d'afecte que complaure els seus gustos amb joguines i altres coses moltes vegades inservibles. Treballem per la permanència de les virtuts en el cor dels nens i les nenes, ajudant a descobrir en les seves vides els valors que conformen un món més just i fratern. En segon lloc, agrair a tantes persones que col·laboren en l'actualitat amb l'educació infantil i juvenil. I en tercer lloc, constatar els punts negres en l'àmbit educatiu que últimament apareixen amb molta publicitat en els mitjans de comunicació i que provoquen danys a infants i adults i que emmascaren la llarga tasca de molts grans professionals. Cal que contribuïm tots a crear felicitat i respecte per la dignitat de tots. És una conseqüència clara de la nostra condició de seguidors del Senyor Jesús.
Hem arribat al final del programa d'avui. Recollim el missatge de l'Àlvar de veure l'esperança en la desesperança i no caure en el parany del cinisme i quedar-nos atrapats en aquesta desesperança. I com? Doncs pregant, pregant molt. Que tingueu una bona setmana.